La Fundació Opera Catalunya estrena avui la seva primera producció del 2025 a les 8 del vespre al Teatre de la Faràndula, acull l'estrena de l'òpera Nabucco de Verdi. Per parlar-ne, perquè jo no en tinc gaire idea, tenim a l'estudi el Jordi Torrents, director artístic de La Foc. Molt bon dia.
Molt bon dia, Helena.
Aviam, una mica, ja t'ho he dit, pa tontos. Nabucco, què ens explica? Perquè les òperes a vegades tenen uns arguments...
Sí, a veure, hi ha molts arguments, sobretot d'aquesta època que es va fer el Nabucco, que és romanticisme. Són a vegades una mica absurds, estrambotis, que no saps per on agafar-los des de la perspectiva actual nostra.
No, hi ha molts personatges,
hi
ha molta cosa.
Sí, aquí, què s'explica? A veure, per fer-ho molt esquemàtic, això és una història bíblica que els babilonis, comandats pel rei Nabucodonosor, Nabucco, per fer-ho més curt, perquè l'òpera realment es diu Nabucodonosor, eh?
Ah,
sí. Però no se li diu mai Nabucodonosor, es diu Nabucco.
Nabucco pels amics.
Pels amics, perquè seria massa llarg. I van atacar el regne de Judà i van capturar Jerusalem, el temple i tot allò, i es van agafar els habitants de Jerusalem i els van emportar a Babilònia, que és el que es coneix com l'exili de Babilònia, que s'hi van estar 70 anys, fins que va arribar un rei que va dir, mira, ja torneu a casa. Vale. És una història... Això és el rerefons. El primer acte passa a Jerusalem, que és quan entren els babilonis al temple, i la resta passa a Babilònia. Una cosa és aquesta, que els jueus estan oprimits i pels babilonis, i llavors hi ha un personatge molt dolent que es diu Abigail, que els vol exterminar, que és una filla, suposada filla de Nabucco, però no és filla, realment és una esclava que l'ha criat com a filla, perquè llavors té una filla de veritat que es diu Fenena, que aquesta és bona com el pa, i aquesta està enamorada d'un príncep jueu que es diu Ismaele. Per tant, ella és favorable als jueus, ella està de regent perquè el pare està a la guerra i diuen que ha mort, els allibera, es converteix a la religió dels jueus, i al final arriba Nabucco, que no és mort, diu, jo no sóc, ja no sóc rei, jo sóc Déu. I en aquell moment, pam, cau foc del cel.
A la pastoneta, pam!
Sí, cau un llamp del cel i el tomba, li cau la corona... com d'allò, perd la xaveta, la corona, la filla dolenta agafa la corona, la usurpa, es proclama reina, diu tots a la foguera, tots executats.
Vinga, s'ha acabat.
I ell està així amb el cap perdut, però al final el recupera perquè s'encomana al Dio di Giuda, Déu de Judea, no? I això llavors li torna la lluïdesa i se'n van a rescatar, venen els seus fidels, se'n van a rescatar els presoners, a la Fenena, que està a punt de ser executada, els alliberen, a l'ídol del Déu de Baal, que és el Belo, que en italià, que és el déu de Babilònia, cau allà fet miques, i tots es converteixen a la fe jueva, i perquè diu el sacerdot, diu si segueixes a Jehovà, diu Jehovà, si ets testiu de Jehovà...
És que, clar, després hem de seguir les òperes.
Seràs el més poderós. Bé, bàsicament, ja dic, una història política o religiosa, una història d'amor secundària, perquè la dolenta, ojo al dato...
L'Abigail. Ho tinc apuntat.
Sí, també està, diguéssim, ressentida, perquè ella també estima el príncep aquest, l'Ismaele.
Però
l'Ismaele està per la germana.
Amb la filla de debò.
Amb la filla de debò. Deu ser l'olfacte.
Sí.
Està amb aquella i no li fa cas amb l'altre, i l'altre això la rebenta
destila
molta mala llet.
Ai, ai, ai.
Tot el rato.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Quin argument? Quants arguments a la vegada?
Sí.
Quant dura això? Quants actes té? Perquè les òperes, déu-n'hi-do.
Aquesta té 4 actes. I em sembla que la durada prevista, incloent dos entreactes, són 2 hores 40 minuts. És a dir, abans de les 11 de la nit esteu...
Molt bé,
esteu fora del
correcte.
Faràndum, sí.
En quin moment escriu Verdi això? Perquè si ho tinc ben entès, estava en un moment una mica complicat a la seva
correcte.
Vida.
Correcte. Verdi era jove, això la va estrenar en 1842, quan ell tenia... encara no havia fet els 29 anys... Era un moment complicat, sí, perquè ell s'havia casat amb una noia del seu poble, la filla del seu protector, que es deia Margherita Barezzi. Van tenir 2 fills, se'n va anar a Milà, es va instal·lar allà. I, bueno, aquella època la sanitat i la salut era una cosa molt minsa, molt diferent. Total, que amb un tres i no res es mor la dona i es moren els 2 fills. Clar, i es queda sol. En el món, la segona òpera que havia fet, que era una òpera còmica, que es deia Un giorno di regno, que va ser un fracàs absolutíssim, que se li van passar les ganes de fer òperes còmiques, fins al final de tot, que va fer el Falstaff, que és una obra mestríssima. I el director de la Scala, que es deia, un senyor que es deia Bartolomeo Merelli, li va dir, li va donar un llibret, que en principi no estava destinat amb ell, estava destinat amb un altre compositor, que era alemany, però que vivia a Itàlia, i no el va voler. I li va donar amb el Verdi. I el Verdi no és que en tingués massa ganes, perquè inclús pensava deixar de la música, deixar de compondre. I res, diu que, bueno, aquí hi ha la llegenda, el cuento chino, que diu que va llançar el llibret quan va arribar a casa sobre l'escriptori o sobre el llit, i va quedar oberta la pàgina del va pensiero aquest que hem sentit, o que el va llegir... Perquè aquest cor és un cor dels hebreus exiliats que enyoren la seva pàtria.
Vale. Això és el que t'anava a demanar que m'ho expliquessis, perquè és segurament la peça més important, que es va convertir en un himne a Itàlia.
Es va convertir en l'himne oficiós d'Itàlia, sí.
Per què?
A veure, Itàlia en aquella època no era Itàlia, eren una multitud d'estats, regnes, ducats...
Complicat.
El que és Milà i tot el nord d'Itàlia... Tot el nord, no, perquè la part de Turí, que era Piemont, que són aquests que són els que van liderar l'unificació. Milà, Venècia, pertanyia a l'imperi austríac, o sigui, dominació estrangera. I la gent es volia alliberar de tot això. Aquest cor, la gent s'ho va prendre com una cosa patriòtica, aquesta òpera i aquest cor més concretament, i això els hi va donar com ànsies d'alliberament i es va convertir en un símbol polític. Que amb els anys, perquè Verdi sí, va ser partidari de la unificació, inclús quan va ser Itàlia unificada va ser senador d'Itàlia, sí.
Déu-n'hi-do.
I llavors el seu nom, Verdi, el feien servir com una espècie d'acrònim de patriòtic. Viva Verdi. Viva Verdi volia dir Viva Vittorio Emanuele, re d'Itàlia, les inicials. Que era el Vittorio Emanuele, que era el que va ser el rei d'Itàlia, i era una espècie de símbol patriòtic. Aquest cor, que és molt bonic, que és molt sentimental i tot això, parla de la pàtria perduda i enyorada i tot això, doncs la gent el va fer servir com a himne oficiós d'Itàlia. No és l'himne oficial d'Itàlia, que és un altre, però sí que era una mena d'himne oficiós. I és conegut que quan Verdi va morir, que el seu seguici va recórrer totes les carrers del centre de Milà, que es va congregar una multitud enorme de gent i en passar, i tothom va començar espontàniament a cantar el Va Pensiero.
A hores d'ara el Va Pensiero encara té alguna mena d'importància? O...
Jo diria que la importància és... No, tot això ja és història, i per mi és la bellesa de la música, és molt bonic, realment és una melodia molt encertada. I jo sempre dic, Nabucco és més que un cor, perquè no només hi ha això, hi ha altres melodies, altres àries, altres fragments, que també són molt bonics. A veure, la virtut d'aquesta òpera és la melodia, la música, que dramàticament ja t'he dit que és el que és.
Bueno, és una mica el de sempre, no? Però...
No, n'hi ha de millors.
N'hi ha de millors. Musicalment, què és el que ens hem de fixar?
Bé, musicalment, a veure, és una època que... A mi que dic, si em permets, la broma és quan Verdi feia música xumba-xumba. Xumba-xumba en el sentit doncs, de ritmes molt marcials, molt de marxa, militar. I els que vagin a veure Nabucco, que per cert tenim entrades exaurides a les quatre funcions de Sabadell.
Per tant, si us heu quedat amb les ganes, podeu anar a altres punts de Catalunya.
Podeu anar a altres punts de Catalunya.
Sabadell ja no, perquè és capital
però,
de l'òpera.
Però, perdona, ha estat ple tot arreu. L'únic lloc on queden seients, entrades, és el Palau de la Música.
Exili a Barcelona, doncs.
Sí, ja fan dues funcions, allà encara queden entrades, perquè el Palau és immens, i és clar. Però tot arreu està ple. Tot arreu.
Déu-n'hi-do, no?
Lleida, Sant Cugat, Girona...
I encara no heu estrenat el lloc?
I encara no hem estrenat, no.
Com valorem això?
Bueno, és fantàstic. Home, això ens dona molta il·lusió, no?, que comencem l'any 25 també. Espero que ho continuem igual.
Segur.
Igual
tu
de
no
bé.
Pateixis.
De tot el que estàvem parlant, de la música de Nabucco. Bé, doncs, Jo sempre dic que aquesta és la tercera òpera de Verdi. Mm-hmm. O sigui, al començament, Verdi va viure molts anys, 87 anys, que per aquella època era una enormitat.
Sí, sí.
I la seva carrera també va ser molt llarga, perquè la seva última òpera la va estrenar que ja havia complert els 80, que és Falstaff. És a dir, un senyor que és capaç d'evolucionar des d'una música com la de Nabucco, xumba-xumba aquest
xumba,
que dic,
xumba, ens hem quedat,
fins a Falstaff, que Falstaff és una música que ja fa de preludi a Richard Strauss i coses molt sofisticades, vol dir que aquest senyor és un geni de la música, que ha sigut capaç de fer aquesta evolució. Vale. A Nabucco, doncs, trobem això, ritmes molt marcats com de marxa, hi ha altres cors que tenen aquesta característica, hi ha algunes àries també potents, perquè, per exemple, l'Abigail té una àrea molt potent, perquè és un paper d'aquests mica estripats, que en dic, en el sentit de que demana molta força a la soprano. I, de fet, l'Abigail és un paper conegut per haver destrossat més d'una carrera de sopranos.
Sí o no?
Sí. Un exemple...
Sí, sense, noms i cognoms, aviam.
Sense anar més lluny, la que va ser la segona esposa de Verdi, que era una senyora soprano que es deia Giuseppina Streponi, que és la que va estrenar el Nabucco, aquesta senyora en pocs anys es va quedar sense veu. A base de moltes Abigails, clar.
Sí.
És un paper que ha de forçar una mica, no? I, bueno, no pots cantar cada dia, has de fer-lo i llavors reposar un temps
i tornar-hi,
perquè és molt, molt, molt dur. Té també una melodia que m'agrada molt, que és l'ària de Fenena, la filla autèntica, que és una ària molt curteta de l'acte quart. Aquesta és una mezzo, que és preciosa, realment una melodia molt celestial, ja va amb el personatge. Sacària, que és el baix, el gran sacerdot dels hebreus, té tres àries, algunes molt, molt bones, i el mateix Nabucco té l'ària del Diu de Juda, amb la seva cabaleta, perquè en aquella època doncs, les escenes que en deien eren tripartites. Recitatiu, ària i cabaleta. Què vol dir? Recitatiu era la primera part introductòria, que era potser una mica més declamada que cantada. Llavors hi havia l'ària, que és el que cantava, i al final, a vegades amb alguna interrupció pel mig, hi havia la cabaleta. La cabaleta era la conclusió a ritme molt més viu i que en aquella època es repetien. Ara ja no les repetim, perquè si no aquestes 2 hores 40 ens aniríem una mica més enllà. I llavors, bé, a vegades acompanyada amb el cor i... més marxosa.
Un resumet per qui s'hagi perdut, no?
Sí.
Hem fet tota la cançó, et faig un final una mica més animat i et resumeixo
sí,
el que ha passat.
Sí, exacte. Perquè ell, per exemple, el Dio di Giuda, aquesta... que ell està allà, fa el recitatiu.
Sempre, molt atabalats tots.
I llavors se li acudeix resar al Déu dels enemics, dels hebreus, i perquè l'inspiri, perquè l'ajudi. I sí, recupera la cordura. I llavors venen els seus partidaris i diu, estem aquí per salvar-te, té l'espasa. I ell diu, agafa l'espasa i diu, vinga, o pro di miei, seguit de mi, o sigui, seguiu-me, anem, cap a... Pam, 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 pam.
I aquest és el...
I aquest és la cabaleta.
Vale, la cabaleta.
El tio diu.
I t'han de fitxar, eh?
A mi sí.
100%.
A cantar no.
Home, clar.
No cantar. Però,
home, per la resta ja estàs fitxat, ets el director
sí,
artístic,
ja
per si
fitxat.
No sabies.
No, a cantar jo ara. No, mare de Déu, no.
Nabucco, és el 5è cop, si no ho tinc mal entès,
sí,
que la feu a la Fundació Òpera Catalunya.
Sí.
Què té? Que l'aneu reposant, és a dir, les òperes n'hi ha de més bones i més dolentes, però n'hi ha 10.
A veure.
Que al cap del temps encara les tenim i cada X temps en anem parlant. Per
sí.
Què Nabucco és una d'aquestes?
Bueno, a veure, nosaltres, i també aprofito per dir quina serà la meva política com a director artístic, jo som molt conscient que haig d'anar fent repertori. Repertori què és? Repertori són les òperes més conegudes. O sigui, jo tinc molt clar que de tant en tant haig d'anar proposant la Traviata, Bohème, Carmen, aquestes que...
Els clàssics.
Perquè hem de pensar també en la taquilla. O sigui, sóc així de cru, però...
No, això és així, és la vida.
És així, vull dir... Nosaltres volem que vingui molta gent i que no sigui un fracàs, que no ens enganxem els dies, a veure, siguem clars. Llavors són aquest tipus d'òperes que t'ho asseguren. També ens ha sorprès una mica que Nabucco s'omplís tot 4 funcions, eh? Mm. Tant, no ho esperàvem, perquè tampoc és d'aquestes... top 5 de primera línia, seria més de segona.
Vale.
Per què la fem? Bueno, perquè és una òpera, ja dic, que atrau públics, aquest cor doncs, té molta força, va dir, hòstia, aquesta m'agrada, vaig a veure-la, però a part del cor sentiràs més coses, no? A veure, jo també el que vull fer és anar introduint coses noves, que no haguem fet mai o que haguem fet molt poc, perquè el públic s'ha d'acostumar, penso jo, a sentir altres coses que són, per mi, millors.
Com per exemple?
Com per exemple una cosa que farem la temporada que ve, perquè no la diré.
Home!
No puc dir-la perquè no l'hem... Perquè no
l'hem fet mai.
No l'hem fet mai i no l'hem anunciat encara. Ja. Dintre de no massa temps es sabrà per què.
Perfecte.
Ja quan fem la Carmen, suposo que en el programa demà ja sortirà la pròxima temporada.
Per anar a començar
sí,
a motivar la gent.
A veure, i és una, aquí sí que jo m'hi jugo molt i tinc molta il·lusió, perquè en definitiva el Nabucco aquest és una reposició d'una producció que ja tenim. Uh-huh. L'únic que sí que hem fet vestuari nou, perquè el vestuari no era nostre. La Carmen també serà una producció nova de Trinca, nova 100%. Aquí també hi tinc esperances posades.
I també t'hi has jugat una miqueta.
Sí, però la Carmen, mira, també l'hem fet moltes vegades. Però aquesta que et dic jo no l'hem fet mai. I això, si surt bé, i tot tal com...
Anirà bé.
Tal com bé, i ara, mira, d'aquí una estona em veuré, perquè he convidat a l'estrena de Nabucco, el que serà el director escènic d'aquesta òpera.
Aquesta que no podem dir? Per
fer... discussions tècniques, perquè allò perquè em va presentar un projecte que diu, hòstia, diu, dic això...
No ho acabes de veure,
és molt potent,
és molt, vale.
I tenim limitacions tècniques, però que vaja, que...
Que pinta jo, bé.
Pinta bé, i, vamos, jo crec que també omplirà.
Aviam, tornem al Nabucco, no
tornem al Nabucco, sí.
Quin càsting tenim? Perquè heu doblat, sí. Perquè clar, és tan exigent que heu hagut de fer doble càsting.
Hem doblat els protagonistes, mm-hmm. Perquè... A part de l'exigència, bàsicament, perquè fem 15 funcions.
Toma,
ja. I, esclar, i algunes són, en algun cas, hi ha 3 dies seguits. I aquests papers no es poden cantar 3 dies seguits, ni 2. Per tant, doncs, hem hagut de doblar els papers protagònics, que són, bueno, no creguis, també el Nabucco i l'Abigail, que són els principals, faran 11 de les 15. Que ells van dir, bueno, jo aquestes 4 no les puc fer perquè el Nabucco, el Luis Cancino, és que tenia un compromís de fora i va dir que aquestes 4 no les faria, però també vam agafar un altre baríton, que és el Manuel Mas, que també el coneixem ara, com vam fer la Tosca, aquesta última, que també se'l van alternar ells dos. L'Abigail, que és la Maribel Ortega, que és sobrada ben coneguda aquí a casa nostra, ha cantat molt, i, bueno, etcètera, etcètera, i tornarà la propera temporada. El Luis també. Aquesta també en farà 11 i les altres 4 les farà l'Eugènia Montenegro, que uh-huh. també la coneixem. És una noia que és molt bona soprano, té una veu potentíssima, perquè quan canten el cor, diguéssim, es nota que ja era.
Se la sent.
Aquestes dues seran l'Abigail. L'Ismael també està doblat, que seran... L'Ismael és el paper de tenor, que aquí uh-huh. el tenor no és protagonista, ni molt menys.
Bueno. Ja n'hi ha uns quants de protagonistes.
Ja tocava, no? El tenor serà el Vicenç Esteve i l'altre és en Nacho Guzmán, que és un tenor argentí, que viu a Sabadell. Sí, per tant, ja ens va bé que no haguem de pagar hotels, també.
Digo.
El Zacària, que és, és un baix, el Zacària uh-huh. és un baix, el farà el paper, en el cas de l'estrena, hi haurà l'Alejandro Baliñas. Alejandro Baliñas és un noi que és de Santiago de Compostela, Molt jove, té 27 anys. I una veu de baix impressionant, perquè és una veu que normalment són els associats de gent més gran.
Sí.
Dius, un tio d'aquesta edat. Perquè aquest noi, ja quan tenia 20 anys, aquest ha fet 3 escoles amb nosaltres.
Vale.
3. Ja quan tenia 20 anys tenia una veu que
paraves l'orella, eh?
Que te caies d'espaldes, que diu. I aquest nano ara fa un parell d'anys se'n va anar a l'Òpera de París, allà a l'Òpera Estudio, i cantat a París, i ara ja és freelance. I aquest farà les...
Però, I aquest ha guanyat un premi molt important.
Ha guanyat, acaba, sí senyora, acaba de guanyar el concurs de Neue Stimmen, Noves Veus, a Alemanya, que és un dels concursos més importants del món, que es fa cada 2 anys. El guanyador anterior va ser un català, també de nostre, de casa nostra, el Carles Patxón.
Són boníssims, ja.
Són boníssims.
És increïble.
I aquí surten ben preparats.
100%.
Doncs l'Alejandro farà això. Només farà 6 funcions, perquè ell ha de tornar a París. Inadvertidament li vaig posar 2 funcions seguides i diu, hòstia, no, sisplau, perquè això és molt exigent. No pateixis, dic.
Canvis.
I l'altre és el Ferran Jerobam Tejera, que també el coneixem molt, és un baix que canta molt amb nosaltres, també va fer una escola fa molts anys. Aquests són els papers doblats. Mm-hmm. Els altres són la Fenena, perquè la Fenena tampoc és tant el que canta. Però tenim una Fenena de luxe, que és la Carol García. Carol García és bellesana, crec que és nascuda a Sabadell. També.
Estem a tot arreu.
Sí, i és una mezzosoprano que ens va fer la Cenerentola l'any 2019, que és absolutament deliciosa, canta meravellosament, està fent carrera internacional i ella està molt il·lusionada perquè és el seu primer Verdi. Després, els altres queden tres papers, no és una òpera que hi hagi molts papers, és el gran sacerdot dels babilonis, que és el Juan Carlos Esteve, habitual a casa nostra. Anna, que és una, que realment és la germana del Zacària, si no recordo malament, que és la Laura Gibert, també una alumna de l'escola de fa dos anys, del 23, sí, del 23. I l'Abdalo, que és el cap dels guàrdies babilonis, el fidel del Nabucco, que li diu, té l'espasa, perquè... Ai, la Maribel... doncs té càrrec i aquest és en Roberto Redondo Sainz, que és un tenor que, bueno, va començar en el nostre cor, ara, diguéssim, fa més, ja canta més en solitari. Aquests són els cantants, la direcció escènica és del Carlos Ortiz, que ja la va fer l'altra vegada, i la direcció musical és del Sergi Roca Bru, de Sabadell, però que està... Ell està instal·lat a Alemanya fa molts anys, és Kapellmeister d'un teatre d'allà, de Flensburg, una ciutat propera a Dinamarca. Ell ja, bueno, ens va venir a fer la Tosca aquesta, ens va fer la Butterfly...
Un habitual.
Sí, en els últims anys és un habitual. O sigui, aquest és el director musical, i bé, a més... Bé, ja sabem
els de sempre,
sí.
Aviam, per acabar, recorda'ns on anirà aquest Nabucco. Estem aquí a Sabadell fins dimecres que ve, entres exaurides. Vull dir, sincerament, sí. Si no ho heu pogut veure, l'únic lloc on encara podeu trobar alguna entrada és...
El Palau de la Música.
Quan s'hi va?
El dia 1 i el dia 15 de març. Són dissabtes, eh? Sí.
Bones hores.
Sí, el Palau ho fan a 6:45 de la tarda.
Perfecte.
Sempre. Per tant, surts i te'n pots anar a sopar tranquil·lament.
Clar, o dines a Barcelona i vas després a l'òpera, o al revés.
Al revés. Anirem també, no t'ho dic per ordre, perquè de memòria no me'n recordo, anirem a Sant Cugat, anirem a Viladecans, a Vic, a Manresa, a Girona, a Reus, Tarragona, Lleida, Granollers, 9, 10, 11... Sí, ja està.
Tot això exaurit,
sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, jo de tant en tant entro a veure el xafardejar i pam, tot ple.
Bueno, per estar content, eh?
Molt. Déu-n'hi-do. No, molt, molt, perquè, a veure, hi ha una companya de l'oficina que diu, estem de moda. Dic, bueno, no sé si és que estem de moda o és el Nabucco que trau, perquè, bueno, la Carmen també penso que també omplirem.
Home.
Encara que només en farem tres a Sabadell... perquè no hi ha hagut manera de poder concertar una quarta, perquè és que a més està molt enganxat amb Setmana Santa i ens altera una mica tot. Tant que estrenarem en diumenge, que nosaltres sempre estrenem dimecres, el Carmen l'estrenarem en diumenge. Però no,
anirà bé, també.
Sí, no hem pogut fer una quarta, però bueno, hi ha 14 funcions, també.
Hi ha temps de veure-la, si la voleu veure.
Sí, 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 sí.
Jordi, moltíssimes gràcies per venir.
A tu.
Et tornarem a cridar quan hagis estrenat aquesta òpera, que no ens vols dir gens ni mica.
Ah, bueno, però això ja serà...
Quan serà això? Comences a donar pistes. Dóna'ns
el novembre. El novembre.
De qui serà?
De qui serà? De
qui és l'autor?
No, això és una cosa que t'ho puc dir.
Tu pensa que si m'ho dius tampoc sabré qui és.
No, sí que ho sabré.
No, sí que ho sabré, segurament.
Ara, quan tanquem els micròfons...
Ara m'ho explicaràs?
T'ho explicaré.
Fantàstic, perquè, Jordi.
Perquè se't curi la
curiositat. La inquietud aquesta que no puc dormir, home. Merci,
jo, els oients, ho sento, però ja ho sabreu, ja veureu, ja veureu.
Tot arriba. Atents, que en algun moment ho diré.
I segur que vindreu, però vamos, allò, en massa.
Nena, quina premissa, molt bé. Estic nerviosa.
Que sí.
Merci per venir.
A tu, adéu.
Adéu. Adéu.